A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Mira, i parlàvem, doncs, això, d'infraestructures i d'aigua, i volem seguir parlant d'això, però més en positiu, en aquest cas, perquè l'ONG Eivissenc, que havia obert a Nepal, ja fa 3 anys que va iniciar un projecte per portar aigua potable a diverses comunitats rurals del territori. Al juny van aconseguir portar aigua a unes 1.950 persones a Karkito Tagaro, i ara estan, doncs, immersos en poder donar accés a aquest bé tan important també a la comunitat de Xinjiang. A més, l'organització, doncs, continua amb el desenvolupament d'altres projectes, tant dins com fora d'Eivissa, relacionats amb la igualtat i també amb l'esport. Avui en volem parlar amb el gerent d'aquesta ONG Via Oberta a Nepal, Magí Ferrer. Magí, bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, com estem?
Doncs estem molt bé. Com esteu vosaltres? Satisfets amb aquesta, doncs, fita d'haver aconseguit portar aigua a Karkito Tagaro? No sé si ho estic dient bé.
Es diu Karkito Tagaro. Uh-huh. És difícil, però és Karkito Tagaro. Uh-huh. Pues sí, és una passada per ajudar, pues, a gent que tant ho necessita, perquè entrant un poc en línia de lo que parlaves abans en l'altre... Uh-huh. L'aigua és una necessitat bàsica, és un dret humà, i què passa? Pues, especialment a zones rurals, pues, encara que la Constitució a Nepal diu que és un dret, pues, a zones rurals, pues, no arriba l'aigua, o l'aigua que arriba, pues, no és potable. Mm.
Com era en aquesta zona, primer, doncs, abans d'aquesta... obra que heu fet, com era accedir a aigua potable o aigua, doncs, apta, no?, pel consum humà?
Bueno, t'ho coment. En el cas, per exemple, de Xinjiang, què passa? Hi ha un 75% de les famílies que, pues, que no els arriba l'aigua, i la font més propera està uns 7 quilòmetres amb un desnivell d'1.010 metres. Wow. I cor, com que és un país encara, pues, encara masclista, pues, és una feina que ho fan les dones i les nines joves. I el que fan les dones, porten aigua des d'aquests 7 quilòmetres 2-3 vegades al dia en càntirs o gerres. Ja es diu, la gerra aquesta se diu esgagri, i pues, han de portar aigua 3 o 4 vegades en el dia per boure, per donar boure en els animals i per les necessitats bàsiques del dia a dia. Pues, això és el problema que ens trobem amant de fer aquests projectes.
Déu-n'hi-do. Quines, diguem-ne, quins criteris, no, teniu en compte a l'hora de decidir doncs, emprendre un projecte d'aquest tipus a una zona o a una altra? Perquè entenc que hi haurà molts territoris, no, amb necessitat.
Sí, ara, per exemple, nosaltres sempre fem feina a la província de Gandaki, que està això de vora Pokhara, però ara, el darrer projecte que Xinjiang ho han fet a un altre districte, que és Sinduli, la província de Banmati, i per què han decidit? Pues, perquè és una zona rural on la gent és molt vulnerable, molt pobra, i després ja no és que sigui pobre, després el que feim implicam en els polítics, és a dir, tenim diverses reunions amb ell, i si no mos donen garanties de que aquests sous, perquè són sous que aconseguim a través de subvencions, que aconseguim a través dels competitius de cooperació en aquest cas, doncs que cor, volen que els sous siguin ben destinats, i si no tenim garanties per part de, tant de polítics com de la gent d'aquí, pues no els ho feim, és a dir, firmem un conveni, un contracte, i seleccionem realment la gent que ens dona garanties. Hmm.
D'altra banda, bé, com hem dit, no? Ara esteu en aquest projecte, Xinjiang, expliqueu-nos una mica quant de temps es triga, en què consisteix exactament l'obra que s'ha de realitzar?
Pues mira, aquí en Sotsouska aconseguim, no faríem gaire cosa, però ja aquest projecte, tardant 12 mesos, costa uns 87.500 euros, però el que feim és dos tanques d'acumulació de 25.000 litres, feim una toma d'aigua, feim una cuenca de cimentació perquè tots els sòlids pesats caiguin i després feim tota la línia de distribució casa a casa. Hem de pensar que les cases ja estan molt difuminades, és a dir, com si aquí estigués a Corona, que en el centre de Corona pues, hi ha 5 o 6 cases i totes estan molt, molt escampades, no? Per tant, feim una línia de distribució perquè arribi l'aigua a cada casa i el que feim, en lloc de posar l'aixeta dins la casa, la posam fora, perquè la gent també fa molt la vida fora i després en aquesta font, en aquesta aixeta, se li connecta una manguera perquè puguin regar el camp. I d'aquesta forma ja no donem aigua només perquè puguin fer per beure o per higiene, sinó que també perquè puguin regar el camp i d'aquesta forma també, ostres, estan incrementant l'economia, és a dir, des de que puguin regar les seves verduretes, el seu hort, cada dia. Això és un poc la idea de lo que feim, és a dir, feim els tanques, normalment s'aigua per no haver de posar bombes, cau per gravitació i arriba, doncs, posar una font a cada casa.
Aquests depòsits d'acumulació, crec que has dit que és aquesta l'expressió, o no sé si ho ha dit correctament, què agafen? L'aigua de la pluja? O sigui, com funciona?
No, el que intentam, perquè hem d'entendre que Nepal és segurament el segon o tercer país que hi ha més recursos hídrics, el que passa que no hi ha canalització.
Ah, d'acord.
Nosaltres el que feim és agafar un manantial on el caudal sigui bo, perquè hi ha rius, hi ha fonts, hi ha manantials, on hi ha bon caudal d'aigua, per tant agafam un manantial que estigui el més proper a la zona rural, on el poble que on fem el projecte, i des d'aquest manantial agafam aquesta aigua i la portam en els tanques. No sé si m'explico.
Sí, sí, clar que sí. Ve directament doncs, de la sorgent, no?
Exactament, exactament. Així és.
Molt bé. D'altra banda, per exemple, perquè n'heu fet diversos d'aquests projectes, o sigui, no és el primer que feu.
Et sobtau, és a dir, en feim pràcticament un per any i ara, fins ara, ho fem... a través dels competitius i ara enguany, perquè tenim molta demanda, n'hem presentat una altra fundació a la Caixa.
Molt bé.
Un altre poble també a Nepal.
Molt bé. I quina és la reacció de les persones quan veuen, per exemple, que esteu allà construint, fent aquesta infraestructura, quan ja tenen accés a l'aigua? Quin és el feedback que rebeu?
Bueno, el feedback és molt positiu. Pensa que s'està més el que t'ha de davant. S'està tenen més conseqüències, són les dones, és a dir, les que coneixen més les conseqüències de tenir l'aigua prou són les dones, és a dir, després també una de les conseqüències més importants és que una vegada acabat el projecte, nosaltres feim anàlisis, tant jo som enginyer químic, tant químic com microbiològic, i el que feim és, a través de metges de la zona, pues demostrem que les malalties d'origen hídric que tenien aquesta gent de les zones pues se redueixen al 100%, per tant, és una passada. I després, el que feim també, que és molt important, és que volem que el projecte en el futur sigui sostenible. Per tant, el que feim és formar una brigada de manteniment perquè aquestes persones o aquesta persona que serà a càrrec de la infraestructura hídrica faci que quan hi ha qualsevol rotura o que faci que facis manteniment de soldatura.
O sigui que també feu un seguiment, no?
Hombre, claro, perquè nosaltres el que fem durant tot el projecte dona molta responsabilitat tant a polítics, hi ha un comitè d'aigua i el comitè de dones, perquè el que fem és prendre decisions de recurs i després el que sempre parlam és reforçar la responsabilitat compartida en la comunitat, és a dir, jo te dono un bé, però tu, una vegada que jo hagi acabat, tu ets el responsable de que aquesta infraestructura sigui en el temps. No sé si m'explico.
Sí, sí, i tant que sí, i tant que sí. Que al final tot el que... Tot necessita un manteniment, no? I bé, és el que és normal, no? Quan hi ha una infraestructura s'han d'anar fent revisions i ajustos, imagino. D'altra banda, o sigui, i també doncs destacar, no? Quant de temps s'estalviaran aquestes dones i aquestes persones que cada dia havien de caminar diverses vegades 7 quilòmetres en pendent per poder accedir a una cosa tan necessària com l'aigua.
Així és a dir, aquestes dones pues, veuen sa llum, és a dir, dones i nines... I es poden dedicar a altres coses, en el cuidat dels infants, en el cuidat perquè hi ha ja molta gent major, en el dia a dia del cultiu, de sortet que tenen davant sa casa, és a dir, tot el temps, aquestes hores que poden pensar, 3 hores entre baixar i pujar en l'aigua, pues, aquestes 3 hores pues, la dediquen a d'altres coses.
Molt bé. Ja per anar acabant, també teniu un projecte a Eivissa en col·laboració amb la Federació de Kickboxing que ajudeu doncs, a dones, no? A aprendre doncs, tècniques d'autodefensa, també en educació de valors de les arts marcials amb nens i nenes amb risc d'exclusió. Com funciona aquest projecte? Quina acollida està tenint?
Bueno, si vols començ per el programa de defensa de persona femenina, és a dir, pues, ens vàrem donar compte a través de l'oficina de dones, casal d'igualtat i psicòlegs especialitzats en violència de gènere, pues, que ens passa que ens trobem pues, que aquestes dones pues, tenen una baixa autoestima, baixa confiança en elles mateixes, inseguretat, pors. I el que hem fet és un projecte que combina el treball de defensa personal, ho fem amb un art marcial que es diu Krav Maga, i el que ens ensenyem és pues, que en cas de que puguin s'agredir, que un moment se puguin defensar. I sempre dic, ostres, és defensar-se, però quan se pugui, partiu. I després, a més, la defensa personal està acompanyada amb una psicòloga especialitzada en violència de gènere que ens hi dona suport. Per tant, el que combinem, la defensa personal com a sistema preventiu i... la part psicològica perquè aquestes dones pues, se sentin capaces, tinguin més autoestima, els hi pugui la confiança, tinguin més sensació de seguretat. I tot això ja ha estat un projecte que havíem començat, que seria per unes 10 dones i ha estat, pues, s'han apuntat 22 i ha estat un gran èxit i a més, pues, mos demanen pues, que tingui continuïtat i ara pues, segurament ho tornem a presentar a l'oficina de dona i en el Consell per donar-li continuïtat a aquest projecte que ha estat una meravella.
Doncs Magí Ferrer de Bioberta Nepal, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per tota la vostra feina. No sé si us podem ajudar d'alguna manera, si necessiteu fons, voluntaris, si vols doncs, animar la gent a que participi perquè aquests projectes continuïn endavant.
Sí, a veure, el molt important és la feina que crec que feis vosaltres de difusió i després pues, el que has intentat que qualsevol persona que vulgui fer un donatiu per ajudar en aquest projecte, pues ben arribat. Sí, nosaltres tenim una pàgina web que és bioobertanepal.org, que allí poden fer donatius i ben arribat sigui, perquè nosaltres tenim clar que els sous pues, tenen una finalitat i qualsevol persona que doni els sous ha de tenir per ben segur que el 100% es destinarà en el projecte i estarà informat en tot moment d'aquests sous que doni en a quin projecte o recurs anirà. Per tant, la vostra feina de difusió és incomodiable. És una passada perquè la gent s'informa de lo que feim.
Doncs mil gràcies, Magí Ferrer.
Pues no, gràcies a vosaltres per la vostra difusió i per estar darrere totes aquestes coses que són molt importants.